Durant el confinament, la cultura ha omplert moltes hores mortes i ha fet que el temps avancés menys lentament. Tot i que les llibreries han estat tancades al públic massa temps, moltes d'elles han seguit amb la seva activitat, malgrat les persianes abaixades, servint comandes online o preparant-ne d'altres per quan els clients finalment les poguessin passar a recollir. Afortunadament, des de fa uns quants dies, les llibreries recuperen a poc l'enyorada normalitat i podem tornar a tocar els llibres, mirar-los, fullejar-los, triar i remenar i també olorar-los, una cosa que la compra online encara no permet. Nacho Borraz, com estàs? Ben tornat al restaurant Caníbal.
Hola, Gemma, com vas? Com esteu? Doncs quina felicitat.
Sí, molt contents de sentir-te, Nacho. El Nacho és llibreter a la Central del Raval i és qui s'amaga darrere dels comptes de Twitter i d'Instagram Libros a la Brasa, on publica totes les seves novetats, reedicions i altres curiositats relacionades amb el món gastroliterari. Abans d'entrar en matèria, Nacho, hem de dir que tu no has deixat mai de treballar, oi?
No, he estat treballant durant tot el confinament, no d'una manera normal, evidentment, perquè era impossible, però sí, he treballat tots els dies, sí.
I t'ha passat alguna cosa curiosa o alguna anècdota que recordis d'aquests mesos de portes tancades?
Uf, un munt de coses, però el que més recordo sobretot és els primers dies quan van tornar a obrir, l'alegria del públic, públic habitual i clients habituals, un dels que ballava per allà per la llibreria de l'alegria, és fantàstic, això.
I devia ser curiós de veure el Raval buit?
Una cosa enorme, sense ningú, plena de llibres, era pur Borges, no? La llibreria, sí.
Nosaltres al restaurant Caníbal estàvem acostumades a que ens visitessis i quan ens visitessis ho feies amb la bossa carregada de llibres. Alguns dies la bossa pesava més que d'altres, depenent de la mida i de la quantitat de propostes que ens volia recomanar. Què et sembla si recuperem vells costums i ens poses al dia dels títols que ens hem perdut durant tots aquests mesos?
Oh, i tant. No és que hi hagi grans novetats durant els mesos, però sí, hi ha moltes coses ressenyables, oi tant que sí.
Vinga, som-hi. Comencem amb un títol, Nacho, que no és ben bé novetat estrictament, però sí que ho és el fet que s'hagi traduït recentment al castellà. La seva autora és una periodista britànica, historiadora, especialitzada en gastronomia i alimentació, i investiga, entre moltes altres coses, com es construeixen els gustos.
Sí, és el nou llibre de la Bea Wilson, que han traduït ara al castellà des de l'editorial Turner, una traducció de Julio Fajardo. És un llibre del que vam parlar quan va sortir en anglès finals d'any passat, crec, una cosa així.
Sí, ho recordo.
I és dels primers que es reedita, que s'edita ara després de la reclusió del Covid, no? Wilson el que fa és, ofereix una panoràmica de l'estat actual de l'alimentació a tot el món. Un treball molt ambiciós que li ha portat diversos anys d'investigació, basat en entrevistes amb especialistes en moltes facetes de la nutrició i la sociologia de l'alimentació de diferents països, i que fa servir articles sobre els últims experiments, tota mena d'informes d'institucions oficials, molt rigorós.
Veig que toca temes diversos i molt interessants. És amè per això, Nacho?
És molt amè, és molt rigorós, com deia, però també molt amè. És que té molta agilitat i aborda amb molt ritme molts temes molt interessants, però és molt ben, està escrit molt bé i és molt, molt amè, sí. La tesi principal de Wilson és que estem en una època de la història en la qual tenim al nostre abast un nombre d'aliments com mai no havíem tingut fins ara. Però alhora també tenim a la nostra disposició, i dissortadament consumim, més productes hipercalòrics i amb escàs valor nutricional que en cap altre moment de la història. Es dona, la paradoxa que un mateix individu està menjant alhora els aliments més sans i els més insans de tota la història de la humanitat. Això fa aparèixer noves malalties i patologies i també noves formes de consum, que és el que ella va analitzant al seu llibre. De fet, parla també de la força de les grans corporacions de l'alimentació, que han vist aquestes formes de consum, incentiven aquestes noves formes de consum. Estan fent que el nombre global de productes, el global, es redueixi, i que perquè prevalen els més rendibles i es creen modes i hàbits que no existien fins ara i molts de poca aportació per a la salut quan no perjudicials directament.
Mira, precisament sobre això el Toni Massaner recorda sovint que és important el que mengem, però encara ho és més el que deixem de menjar, precisament per aquest motiu.
Sí, exacte, és claríssim, sí. De fet, la Wilson parla d'això, però també va més enllà, No es queda només en la descripció d'aquests vicis del sistema, sinó que recull exemples de com des de l'administració es pot revertir en un petit esforç de l'organització a curt termi i, sobretot, si hi ha una consciència de lo que l'alimentació suposa per a la salut pública. El toca molt més temes, que això, si no només que és una tesi central, és molt recomanable perquè a qualsevol que tingui la més mínima curiositat sobre la situació global de l'alimentació li portarà molta informació, i es gaudeix molt.
Doncs apuntem el títol, Como comemos, de la Bea Wilson. Nacho, i aquest mes precisament es compleixen 2 anys de la mort d'Anthony Bourdain i l'editorial Planeta acaba de treure una reedició d'un dels llibres més emblemàtics del cuiner i viatger.
Sí, exacte. És un moment excel·lent per a recuperar una obra de l'únic i sarcàstic Anthony Bourdain. Planeta ha reeditat ara un dels seus títols emblemàtics, que va escriure el 2010, Crudo, una fila d'homenatge al món de l'astronomia i a los cocineros, i que ja havia estat editat fa anys per RBA, però que ara està descatalogat.
Recordem qui era Bourdain, Nacho.
Un personatge molt important, Va ser un dels responsables de la inclusió de la cuina i els restaurants en la cultura pop. Va començar com cuiner durant molts anys a restaurants molt importants, i això va ser abans de dedicar-se en exclusiva a la difusió de la cuina a través de programes de televisió, de la publicació de llibres i de l'edició de revistes.
Exacte, sí.
Lucky Peach, per exemple, sí. La mítica Lucky Peach del David Chan. Quan va fer aquest canvi de vida, de deixar els fogons pels mitjans de comunicació, això li va permetre dedicar-se a dues de les coses legals que més li agradaven, que eren els viatges i la cuina.
Legals.
Sí, legals, en fi. N'hi havia moltes de les seves coses preferides que eren legals. Aquí, en aquest llibre Crudo, reuneix una sèrie de capítols que funcionen com si fossin articles independents, i parla precisament dels seus viatges i dels seus tastos. Salta del passat al present a cada capítol i amb el seu habitual estil desinhibit, amb aquest llenguatge directe, molt pròxim a la oralitat, desmunta alguna de les figures més respetades del món culinari actual. Atenció, perquè és molt políticament incorrecte. És capaç d'assistir a banquets en els que es mengen espècies protegides i d'atacar amb duresa a vegans, a defensors de l'alimentació sana com l'Alice Waters i els cuiners mediàtics que ell mateix havia ajudat a crear.
A crear, exacte, sí, sí.
Sí.
Irreverent.
Irreverent i molt divertit, també, s'ha de dir. Però també és veritat que posa cadascú al seu lloc, en aquest afany de convertir en popular la cuina i el món de la restauració. Li treu transcendència a tot aquest món i tota la pompositat. I, com, per exemple, això, construeix un capítol com si fos un festí de mafiosos, que realment el que estan sopant allà són els grans pops de la restauració contemporània. Això és molt graciós, té molta imaginació i molta capacitat de construir imatges.
Molt recomanable, doncs, aquest Crudo. I en la línia d'airejar interioritats, marxem cap a les cuines de França, que és on ha ficat el nas el proper autor.
Sí, exacte. Tenim el Bill Buford, també un gran escritor sobre experiències culinàries. És també molt divertit, com deien sobre Bourdain. I també desmitificador. Acaba de publicar en anglès aquest nou llibre, el Dirt Brut, en el qual parla sobre les seves experiències com a cuiner infiltrat en les cuines de prestigiosos restaurants francesos.
Qui és Bill Buford, Nacho, per qui no
el
conegui?
El Bill Buford és un periodista cultural nord-americà de primera línia, de primeríssima línia. Va ser l'editor de la revista Granta, una de les grans revistes literàries nord-americanes, o del New Yorker. I el seu mètode de treball és una mica del periodisme gonzo, no? Submergir-se en l'ambient en el qual està investigant, no? Comença a treballar dins de l'ambient. En el cas dels seus 2 llibres de cuina, perquè té moltes més coses a part de llibres de cuina. El primer va ser Calor, sí, que va ser el que va publicar sobre cuina italiana. Pues bueno, ell comença treballant com marmitó als restaurants nord-americans de cuina italiana o de cuina francesa, en aquest cas, en aquest llibre nou. I després va anar ascendint a l'escala dels oficis de cuina fins que al final marxa al país d'origen de la cuina que està investigant, no? Ja, bueno, es veia ja tot el sistema. Diu totes les coses bones, tot el que és la feina d'un restaurant, però denuncia també els fraus i el que fa és, sobretot, submergir el lector en el món dels restaurants, com molt poques vegades s'ha aconseguit.
Des de dins.
Sí, des de dins. Són els valors, precisament, del Buffo, són la seva capacitat, perquè veiem el món que investiga a través dels ulls del personatge del narrador, que és el mateix, i el sentit de l'humor que té, finíssim i generós. En aquest cas, en aquest dirt que estem, del que estem parlant, acaba marxant a Lió, amb els seus petits fills bessons i la seva dona. S'inscriu a un curs de l'Institut Bocuse, amb el títol se'n va a treballar a alguns dels restaurants d'estrelles Michelin i va, bueno, va explicant tot el que és la cuina francesa, desmitificant molt. No diré exactament qual és la de seva tesi central perquè és molt políticament incorrecta.
Ja la descobrireu.
Sí, la veritat és que és un llibre molt recomanable.
De moment el trobareu, per això, només en anglès, oi?
De moment sí, no crec que trigui massa a ser traduït, però de moment només en anglès.
I si hem estat parlant de grans restaurants i cuiners de gran reputació, no podem deixar de destacar un dels llibres que acaba de publicar Gastroplaneta.
Doncs sí, és La cocina del mar, és el títol. I és una recopilació de receptes d'elaboració de peces aportades per 23 cuiners de tot l'estat. Cadascun dels cuiners explica quina és la seva relació amb la cuina marinera i la importància en les seves cartes, en els seus restaurants i en la seva trajectòria a l'ofici, no? Els cuiners són, bueno, pues, des del Joan Roca, Ángel León, l'Aitor Arregui, el Cano, el Vera Sategui, l'Helena Arzac, el Nacho Manzano, el Quique da Costa, el Susi Díaz, el Xatru Casañas i Castro, en fi, un elenc que, com ja suposaràs, no són receptes casolanes tradicionals el que fan, sinó no. Reformacions d'alta cuina.
Ja m'imagino que doncs, el tema és que puguin, o puguem els consumidors adaptar doncs, el que ells fan.
Sí, no, es pot. Aporten moltíssimes idees, el cuiner o la cuinera no professional, ja que s'explica cadascuna de les parts de l'elaboració per separat i amb minuciositat. Però no sé jo si m'atreveria amb l'escòrpora no oliva d'Àtil i el metge o amb el corbaleix queixat del Ricard Camarena. És complicat. En qualsevol cas, un llibre suggeridor. Imprescindible en les... Hi ha molt poques aportacions editorials al món de la cuina de peix d'alta restauració generals. Trobo a faltar llibres que aborden de manera rigorosa tota la cuina marinera mediterrània, encara que sí que hi ha valuoses aportacions regionals.
Podem dir que és com una mena d'enciclopèdia de la cuina del peix?
Jo diria que és més aviat un homenatge al producte de la mar com a producte de primera qualitat, tratat amb tota l'imaginació i respecte dels nostres més cèlebres cuiners.
I amb una edició bonica, amb tapadura, dels llibres aquells que pesen molt. Si l'haguessis portat avui aquí.
Sí, és preciós el llibre.
Saltem a la següent proposta. Aquesta, Nacho, no és una novetat editorial, tampoc és cap reedició, és més aviat una proposta una mica diferent.
Sí, en aquest problema de tancament de temporada voldria, d'aquesta estranya temporada, voldria destacar la valentia d'una editorial catalana. Es tracta d'una editorial petita que va lluitant dia a dia per fer-se un forat al món de l'edició, és l'editorial Bibop, que va ser fundada en 2017, final 2018, sí. I que està dedicada al món del vi.
No la coneixia, Nacho,
Jo et dic que és molt petita i que va treballant des d'això, de guerrilla total, no? Tenen una col·lecció de llibres a la que em vull referir, que el títol és intitulat Envinats, I és una col·lecció de petites plaquetes, de llibres petits, editats gairebé cadascun com si fossin llibres d'autor, molt delicats, alguns amb il·lustracions que passen el format del llibre, i cadascun d'aquests petits llibres recupera o conferències famoses sobre el vi, o poemes i il·lustracions, i fins i tot reflexions de personatges com en Josep Roca, no? Cal conèixer aquests llibres i aquesta editorial petita i aguerrida perquè ofereix publicacions de qualitat i que no tenen equivalent en l'oferta catalana.
I quants títols té publicats de moment Bibop?
Doncs mira, acaben de sortir dos més, així que fan 10. No és que sigui una gran producció perquè fan 4 a l'any aproximadament.
Val.
Però fins ara han fet 10, ja sé que són llibres petits i que van una mica de tot, des de, ja, lo que deia, des de reflexions del Joan Roca fins a l'últim, que és una, que són conferències recuperades de l'Eduard Puig i Vayreda, o un llibre que és tot una peça d'artista amb un desplegable en forma d'acordió. En fi, i això, dels 10 llibres sempre relacionats amb el món del vi, de les arts i de la creació, cadascun amb un format diferent. Realment molt important, aquesta editorial, petita però important. És una de les coses que val la pena.
Doncs no li perdrem la pista, Nacho. Escolta, som a punt de tancar el mes de juny i tinc entès que d'aquí pocs dies, cap a principis de juliol, surt al mercat un llibre que et fa una il·lusió especial i amb el qual podrem viatjar sense sortir de casa. De què es tracta, Nacho?
Doncs mira, l'1 de juliol ha d'arribar un llibre que el títol és La despensa japonesa. Uh-huh. És un llibre que és un treball fet com un glossari sobre cuina japonesa, que no només tracta dels productes de la cuina nipona, sinó que diu com es poden fer servir a la cuina occidental.
Qui l'ha dit, aquest volum, Nacho?
És també una editorial nova que es diu Avalon Books, uh-huh. Una editorial que no arriba a la mitja docena de títols encara, de molta qualitat, amb molt ben editats, molt bon aparat fotogràfic, il·lustrat, tapadura, molt ben fets. I en aquest cas està editat per Avalon Books, però està fet per els de Udon Asian Food, uh-huh. I con la col·laboració de la Fundació Adilícia, la qual ja és podem assegurar que la part científica està ben feta, no?
Segur. Ja t'avanço, Nacho, que per la temàtica i per qui hi ha darrere de tota aquesta feinada, segur que es converteix en un imprescindible als prestatges del restaurant Caníbal, eh?
Sí, ja et dic que està molt bé el llibre, està molt bé, és això, aquesta manera d'un glossari que descriu detalladament cada producte, les característiques organolèptiques, uh-huh. Les propostes de maridatge en altres productes i la valoració nutricional, que és on tenim aquí a la Fundació Alícia, i a part, com complement aquesta nova obra, hi ha una combinació amb les cuines occidentals que han fet a partir de receptes de grans de la cuina, també, com l'Albert Adrià, l'Oriol Balaguer, el Castro Casanya, si s'ha trucat una altra vegada, el Sergi Pellicer, l'Albert Rauric, en fi, és una obra molt ben feta i que serà, però que tinc entès, la primera d'obres dedicades a la cuina oriental. Aquesta és la japonesa, vindran més després. Però bueno, això de moment ho deixem aquí, sí.
Nacho, i abans de desitjar-te un bon estiu, sabem que no només consumeixes llibres de temàtica gastronòmica. Algun descobriment recent que vulguis compartir perquè ens l'enduguem a la platja o a on sigui aquest any?
N'hi ha tants, però deixa'm que et digui que només siguin els títols de dos dels que últimament i que m'han agradat molt.
Endavant, apuntem.
D'una banda, mira, el llibre de la Bernardina Evaristo, Niña, Mujer, Otras, mm-hmm. Que és una novel·la que va guanyar el Premi Mambuca, que és una història de tot el segle XX a Gran Bretanya sobre el que significa ser dona i ser negra. És fantàstic, són moltes veus parlant, és una obra deliciosa, ben feta, moltes veus que construeixen el llibre. Molt recomanable. I també et voldria recomanar, abusant una mica de vosaltres, l'últim de Julià Guillamón, Les cuques, un llibre, mm-hmm. que m'ha fascinat, sobre molts capítols, petits fragments, per construir una novel·la sobre la memòria, sobre la natura. S'ha de seguir el Julià Guillamón i els seus llibres sobre natura, perquè és una altra manera de parlar de nosaltres i de l'entorn i de la natura. Fantàstic, també, Les cuques, d'editorial Anagrama.
Doncs els apuntem tots, i de fet aquests i tots els altres títols que ens ha portat avui el Nacho els trobareu a partir de demà dilluns al web del restaurant Caníbal perquè els pugueu consultar tranquil·lament i decidir doncs quins poseu a la maleta. catradio.cat/caníbal. Nacho, bon estiu.
Bon estiu.
Bones vacances, mm-hmm, si en vosaltres. Fas, i espero que ens veiem al setembre, si tot va bé.
Molt bé, perfecte. Bon estiu per tothom.
Gràcies, Nacho, una abraçada.
Una abraçada.
¿Ha decidido ya lo que desea cenar, señor?
Sí, quiero su corazón asado en un horno de leña.
Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio. Alícia al Mercat de les Meravelles.
I cada diumenge a aquesta hora rebem la visita d'un dels savis del restaurant Caníbal, el Toni Massanés i la seva fundació Alícia, que ens ensenyen coses interessants per cuidar i millorar la nostra alimentació. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, Gemma. Molt bé, aquí a Estiuencs.
Sí, sí, totalment. Tu ets dels que ha aprofitat el confinament per devorar lectures pendents, Toni?
Sí, sí. De fet, jo sóc un lector àvid i ho faig amb confinament o sense confinament, però segurament amb confinament encara ho he fet més. No només de cuina, només de cuina.
Has aprofitat, eh?
Sí.
Escolta, el Nacho ens ha deixat deures per fer aquest estiu, entre ells el llibre que publicareu des de la Fundació Alícia sobre el Japó, i que t'he de dir que tinc moltes ganes de llegir, Toni.
Ah, sí, home, és una feinada, eh? Ho hem fet
amb la gent
d'Odon. I és una mica la idea aquesta, que abans viatjaven... És més fàcil que viatgin els productes a vegades que els coneixements per fer-los servir, eh? Això és una cosa que els historiadors han estudiat molt, no? I amb els productes japonesos ens ha passat una mica, no? Llavors es tracta de, des de la visió d'aquí, no des de la visió d'allà, des de la visió d'aquí, però com podem entendre els productes d'allà amb tot el coneixement que cal per fer-los servir, no? I per tant jo crec que aquesta connexió de productes japonesos amb la nostra cuina, doncs aquest llibre el pot ajudar encara a fer-lo una mica més profitosa.
És cert que aquest temps de recolliment, doncs sí, que ha vingut de gust dedicar hores a la lectura, però hem entrat de ple l'estiu, està fent força calor, massa pel meu gust, però és el que toca, i ara el que ve de gust també és sortir i doncs això, el contacte amb la natura. I estic gairebé convençuda que ens diràs que el Berguedà és ple de racons tranquils i bonics on poder fer una bona excursió, perdre's, doncs això, sense mirar el rellotge, i segurament és un lloc ideal per fer-hi un pícnic. T'agrada la idea, Toni?
M'agrada molt, eh? I de fet, és d'aquelles coses que ara fa temps que no faig que a casa, però que ho fèiem, eh? Un dia qualsevol, a la tarda agafar i anar-se'n, eh? O un dissabte, no? I marxar i això, no? Per sort, diguéssim, el Berguedà, viure al Berguedà té alguns inconvenients, no? Però té un avantatge, i és que està pleníssim de llocs fantàstics per poder anar a fer un pícnic.
És que sí, jo recordo que quan era petita se'n feien més, i potser, doncs mira, el confinament ens ha portat doncs aquesta opció de recuperar antigues tradicions, i això és una opció doncs pràctica i econòmica per passar un dia a l'aire lliure. Si et sembla, Toni, comencem a preparar el nostre pícnic caníbal. Un pícnic, doncs això, és un menjar pràctic, és còmode, és ràpid de fer i de menjar, però si volem fer-ne un amb condicions, quines són les primeres recomanacions que ens faries?
Doncs mira, sí, eh? El que està clar és això, no? Que podem recuperar aquesta tradició, que era molt nostrada, eh? No n'hi dèiem pícnic, eh? N'hi dèiem, se'n dèiem fontades o aplecs, eh? Però tinguis en compte que, per exemple, la gent de Barcelona, començaments del segle XX, eh? Fa 100 i escaig d'anys, a finals del XIX, era una de les coses que es feia més, eh? I tothom sortia, això ho explica, per exemple, Rossinyol, no? Tothom sortia a la Font del Gat, eh? O a la Muntanya Pelada, que és on ara hi ha el Parc Güell, és
sí,
igual,
també
ho feien la gent de Terrassa, etcètera. Totes les gents sortien i anaven a buscar la fresca, i clar, com que abans no hi havia tots aquests aparells, diguéssim, perquè te la produïssin d'una manera artificial i menys sostenible, doncs l'anaven a buscar a la natura, no? I això era una cosa que es feia moltíssim, no? Llavors, que per fer-ho que es basava abans, que no hi havia neveres, no? No hi havia ni neveres ni portables ni no portables, però portables menys, doncs es tenia que anar molt en compte en portar coses que no es fessin malbé, no? Encara no es tenia que tot el coneixement que tenim ara sobre seguretat alimentària, però és evident, no? I continua sent-ho, que hi ha coses que no es poden dur, diguéssim, no? Si te'n vas si fas un menjar i el tindràs a temperatura d'estiu durant unes quantes hores, no? I per tant, el que hem de fer és, per exemple, evitar salses casolanes fetes a base d'ou cru, no? Perquè sabem que aquí hi ha la salmonella, que sempre amenaça, o a base de nata, que es pot fer agre, per exemple, no? Que si fem truites, que és una cosa que es fa molt quan es va fora, les hem de fer molt quallades, perquè hem de matar aquests possibles microbis que hi ha, que si fem coses àcides, Les àcides, les coses àcides aguanten millor la calor, són un bon antibacterià d'alguna manera, microbicida, però clar, és veritat que, per exemple, si portem una amanida, no la podem amanir a casa, perquè llavors la vinagreta el que faria seria que ens quedés
absolutament ens quedarà tot
estovat. Pensit, no? Exacte, cuit, que amb molt mal aspecte, que al final no ens ho menjaríem. Per tant, és tan senzill com agafar un pot que podem aprofitar d'algun pot de vidre, diguéssim, que haguem tingut alguna cosa, no? Que sempre va bé de guardar-los, i posem la vinagreta a dintre amb totes les verduretes que vulguem, i això ho amanim al moment, fins i tot. No està de més, i és divertit, no?, de fer-la al moment, no?, per tant, del tomàquet, si el portem tallat també perd tota l'aigua, es fa dolent, fins i tot pot arribar a fermentar, no?, per tant, doncs és millor, doncs, d'aquestes coses poder-les preparar, diguéssim, no?, quan ja som a lloc, no?, d'aquesta manera, que forma part també de la pròpia experiència de fer el pícnic, no?, o això, no?, en compte que ara és fàcil portar una nevera, no?, amb una nevereta o una bossa, diguéssim, no?, d'aquelles per portar congelats amb alguna cosa freda a dintre, que poden ser les pròpies ampolles d'aigua, després, si vols, en podem parlar, i per exemple, doncs, que evitaran que això, que si fem pa amb tomàquet, no?, si no el fem al moment, també ens pot passar que amb la calor, doncs, aquest tomàquet se'ns acidifiqui, no? Això ens ha passat molt amb molts entrepans, que dius, ai, el pa amb tomàquet s'ha tornat àcid, no? Això no ens farà mal, diguéssim, no? Però és menys agradable, i per tant hem de mirar d'evitar-ho.
Són recomanacions pel que fa a la salut alimentària, però a més ara n'hi hem de sumar unes altres que són per la prevenció, si es tenen, doncs, símptomes de la Covid, per exemple.
Clar, no, si tenim símptomes de Covid, o sigui, per un cantó, tornar a repetir, hem d'anar molt en compte, Hem vist, desgraciadament, aquests últims dies ens han recordat que no ha marxat, que encara està clar. Per aquí el malit virus. Però, i que per tant, per exemple, si tenim símptomes, no hem de cuinar per d'altres persones, no? Només podem cuinar per nosaltres, que hem de rentar-nos sempre les mans per manipular aliments, perquè això ho hem de fer sempre, diguéssim, no hi hagi o no hi hagi cuit, que hem d'evitar el contacte dels aliments crus amb els cuits, que és una font de contacte, de que els microbis, diguéssim, dels crus passin als cuits que ja els hem matat cuent a temperatures de més de 65 anys, perdó, de 75 graus, i que no podem compartir plats, coberts, etcètera. Insisteixo, això en realitat és pel Covid, però pel que sembla, pel que ens diuen, amb el menjar no és un factor de transmissió de transmissió prioritari, o és l'aire, ja ho sabem, és compartir, diguéssim, espais tancats durant temps, etcètera, i per tant, això són aquestes prevencions que hem de fer pel Covid, però que hauríem de fer per qualsevol altra, a l'hora de cuinar qualsevol altra cosa que hem de menjar en comunitat.
I que hauríem d'anar, doncs, incorporant de manera natural en el nostre dia a dia.
Absolutament.
Toni, volem fer un pícnic, però volem que sigui un àpat especial i que la nostra cistella estigui plena de coses bones i equilibrades. Fugim una mica de les croquetes, de l'escalopa, els clàssics macarrons, que sí que ens aguanten molt bé a temperatura ambient, però tenim ganes d'innovar una miqueta. Què ens podem endur?
Doncs mira, d'entrada el que hem d'entendre és que no cal, evidentment, que sempre mengem d'una manera sana, etc., no? Si ens anem a la muntanya no cal que fem, però és veritat que el nostre cos ens ho demana. O sigui, nosaltres estem preparats perquè hi hagi un cert equilibri amb allò que mengem. Per tant, si tenim en compte la idea aquesta del mètode del plat, no?, que sempre hi ha de tenir una part que sigui farinacis, per tant, alguna mica d'arròs cuit, o pasta del tipus que vulgueu, o pa, o llegums cuits, que també van molt bé. Per altre cantó, podem tenir aliments proteics, que poden ser de carn o no, un altre cop els llegums ens poden ser una proteïna vegetal important, però si no poden ser carn, peix, ous, formatges, i per altre tenim també els làctics o la pròpia fruita que poden ser les nostres postres, no? Tenint en compte que, a més, estem en un bon moment de verdures, doncs és un... No? De que l'hort està fantàstic, és un bon moment per menjar aquestes coses que ens venen de gust, Per exemple, una escalivada, no? Una escalivada que podem portar amb una mica de formatge curat. Anem en compte, perquè, per exemple, si portéssim un formatge tipus molt fresc, tipus rul de cabra, o algun formatge molt fresc, Exacte, això, home, el mató ja et dic jo, no. Que de més que no hi ha gens de sal, això no ens duraria res, no?
Res.
Un recuit, això no ens arribaria, o sigui, està clar que es faria malbé. En canvi, els formatges curats, que són les maneres en què conservàvem la llet abans, no, diguéssim, no tenen cap problema i ens aguantaran per molta calor que pateixin. O, per exemple, fer uns escabets, que poden ser de verdures, o poden ser de peix, o poden ser de carn, o poden ser fins i tot de bolets, o poden ser de combinacions. Els escabetxos era un sistema de conservació, que ens va arribar de... ens va arribar de ens ho van portar els musulmans, segurament de Pèrsia, perquè el que fem és acidificar, no? Unes cabetges barrejant vinagre, també amb oli, però en realitat és acidificar allò que hi coem a dintre, i per tant el que fem és que es conservi molt, molt bé, no? I després són agradables, són refrescants, els cabetxos es poden menjar tant tebis com
freds.
Com freds, i per tant pensem, exacte, i pensem que són molt fàcils de fer els escabetxos, mireu per internet, no cal que es doni receptes de, ara per exemple aquest temps de sardines molt bones, d'un escabetx de sardines o de conill o de verdures, un tipus encurtits, totes aquestes coses, és molt fàcil de fer, no té cap complicació culinària, i realment són bons i també són coses sanes, no? També tenim empedrats, evidentment, de qualsevol de cigrons, de mongetes o de llenties.
Del que tinguem per casa.
Que després... Exacte, no? Que barrejarem amb la vinagreta, Fins i tot podem portar-les de pot i barrejar-les, i amb una llauna del que sigui podem fer patés vegetals, també, d'albergínia, de pebrot, tipus hummus amb cigrons, o podem fer antipastis, que són aquestes verdures també confitades amb oli o bolets, no? I després també ja tenim tota la part d'arrebossats, o pollastres rostits, ben rostits, això sí, o que comprem ja fets, que són bons freds, i que podem acompanyar amb salses tipus maioneses, però que siguin comprades, o si no, podrien ser maioneses fetes amb llet, lactoneses, que això és una... Si vols, un dia explico, que és molt fàcil.
Un dia en parlem.
Una part de llet, dues d'oli, i després pugem una mica, que aquí evitaríem la salmonella, diguéssim. O si no, en bases de iogurt, que està molt bé. Iogurt amb herbes, ara també és època absoluta, per Sant Joan va ser o quan les herbes estan en el seu millor moment, i per tant, qualsevol tipus d'herbes que ens sembli barrejat amb una mica de iogurt, una mica d'oli, sal, pebre, ens amaneix molt bé qualsevol d'aquestes carns fredes.
Toni, si volem, diguem, anar més ràpid i acabem fent uns entrepans, alguna idea per fugir, doncs, del clàssic entrepà de pernil, fuet, llom?
Sí, perquè a més alguns d'aquests també amb calor, allò que dèiem,
Sí, no acaben de ser massa...
Exacte, llavors, és important que si fem alguna salsa d'aquestes tipus cremoses que havíem dit i podem tenir alguna carn freda, doncs hi podem incorporar una mica de ruca, Però que ara n'hi diem rúcula,
sí.
Tot i que tradicionalment n'havíem menjat moltíssim aquí i que ens dona aquest contrapunt molt verd, o uns tomàquets confitats també, per donar-nos aquesta part vegetal, que ens farà que el convocat sigui més d'estiu i més fresc, i que després podem combinar amb això, no? Amb carns fredes, però també amb sardines de llauna, que hem de dir de les sardines de llauna, no? Aquest gran aliment de la humanitat, diguéssim, que ens va tan bé i que aporta l'amaniment incorporat, o podem fer combinacions amb aquells patés que dèiem vegetals, que dèiem, per exemple, un hummus, però on també hi podem posar a dintre, amb aquest hummus, doncs, trossos de diferents verdures que ens donin cruixença, com per exemple unes tires de pebrot cru,
o escalivat.
Combinar-les amb escalivat, exactament, no? En realitat, el bocata és com un camp obert, diguéssim, entre dos trossos de pa, no? On com més imaginació tinguem, tenint en compte allò que hem dit abans, no? Les regles, diguéssim, de que no tinguem cap ingredient de risc a dintre, doncs és una manera superpràctica d'endur-nos en el menjar ja preparat i llest per menjar al camp. No?
I és important no deixar-nos la beguda, Toni?
Sí, és especialment important quan anem a fora, perquè que ens hem d'hidratar És una cosa que a vegades quan estem tancats a casa no ho veiem, però quan toca el sol i fem coses, fem activitat física, diguéssim, l'aigua és important i no hi ha màquines a la natura, a vegades no hi ha màquines dispensadores d'aigua, no? Diguéssim, i per tant ens l'hem d'endur, i pot ser aigües aromatitzades amb cogombra, amb menta, també amb cítrics, amb llimones posat a dintre, que aquesta aigua podem haver-ne posat la podem haver posat a congelar i després ens servirà per aguantar fred tota la resta
de coses
que
portem
a dintre la bossa.
Mm-hmm, sí.
Clar, recordem que si posem a congelar qualsevol líquid, l'hem de posar amb les ampolles no estiguin plenes, perquè si no ens poden petar, perquè l'aigua ja sabem que entre 4 i 0 graus creix, fa un comportament que els físics dirien que és contraintuïtiu, diguéssim, i per tant ens creix, i això passa quan un es descuida l'ampolla d'aigua o de cava al congelador i no la treu, i després ens trobem el que ens trobem. Però també podem, pensem que amb gaspatxos, cremes de tomàquets, etc. O mira, com abans he parlat de iogurt, una beguda que a mi m'agrada molt, i que és típica de Turquia i de tota aquella zona del Pròxim Orient, que es diu Iran, que és barrejar una part de iogurt amb aigua, que aquesta aigua la podeu portar gelada, no? I la barregeu amb una part de iogurt amb una o dues parts d'aigua, depèn del cremós que vulgueu, com més, diguéssim, aigua, més aigua
li
serà, evidentment, no? Però també serà fred. I en canvi, si voleu, quasi bé podeu arribar a fer un semipostre, diguéssim, no? Si fiqueu menys aigua, però per fer beguda seria una part amb dos, una part amb tres, estaria bé, i també fulles de menta a dintre, i fins i tot un puntet petit de sal fa que sigui més...
Això t'anava a dir, que l'Iran és salat. És salat, de fet, Toni.
Sí. Si posen un punt de sal, i fins i tot ells a vegades hi posen una punta d'all, que li podem posar all, si recordeu que iogurt, all, menta, estem anant-nos-en ja cap a amaniments, com seria el del tzatziki, que coneixem, però veure'ns-el com a beguda refrescant és una cosa que aquí no fem, però de veritat que és molt bo, és molt refrescant, hi ha moltes, diguéssim allò, milions de persones que el tenen com a beguda de preferència al Pròxim Orient, i per tant és d'aquestes coses que podem, on podem ser un punt creatius i descobrirem una beguda que a més és super sana, evidentment és un refresc evidentment super, super, super sa. O no, o si no, també evidentment tenim tés gelats, tés frescos que poden estar combinats amb fruites, o els propis cafès gelats, que si voleu ja filtrar-los en fred, que ara també està de moda, doncs escolta, ja ens en podríem anar a coses molt més sibarítiques, diguéssim.
Mira, parlant de fruita, Toni, és hora d'omplir el cistell de la compra, que fa molts dies que no et pregunto com està el Bernat. Què diu el Bernat del món Sant Benet? Com està? Què ens explica, Toni?
Doncs mira, l'altre dia li estava demanant, per cert, per què no em feia olor una orenga que tinc, no? Ara també allò que deia a casa també tinc torretes, no? Amb julivert, orenga, menta, alfàbrega, totes aquestes coses, no? I diu, ostres, l'orenga no em fa olor, no? I em va fer tota una lliçó sobre olis essencials, no? I a part em va dir, escolta, diu, per cert, diu, els cereals del secà, que són els que els complen, diguéssim, els nostres camps, en aquesta època a Catalunya, els hi ha anat la fresca de la primavera, els hi ha anat molt bé, sobretot, diu, el blat fariner, m'ha dit el Bernat, perquè ha fet que grani bé, però les últimes pluges tan tempestuoses de les setmanes passades també han generat un augment de males herbes, i han provocat endarreriments amb la sega, i després han emplanat quan la tormenta és molt grossa, aplana les espigues, que perjudica la sega i tot això, i per tant la collita, m'ha dit, serà una mica desigual, allò, perquè sapiguem que per menjar-nos aquest entrepà, diguéssim, no? Doncs hi ha algú que està produint blat a casa nostra, i que per això fa que aquests camps que es van canviant de colors, no? i d'alçades al llarg de l'any, ara és un dels moments en què la sega ha culminat. No?
Mm-hmm. Aquests dies, Toni, anar al mercat és un espectacle, les cireres estan fantàstiques, també hi ha moltes varietats de prunes, préssecs. Quins productes també tenim de temporada a banda d'aquests?
Doncs això, ara és per gaudir, ara és per fer aquells sopars que dius només menjaré fruita. I a més... és com ho passaré, no? Allò. I això, no? Doncs tenim cireres, tenim gerds, boníssims, aquí a Lícia, en tenim plantats aquí a fora diguéssim, i anem a collir unes quantes encara quan prenem un moment de treballar i prenem la fresca, maduixetes, albercocs, prúnecs, com deies, préssecs paraguaians, boníssims, de Lleida, nectarines, síndria, també, la part de verdures, com que ha plogut, teníem allò, bledes, enciams, endívies, espinacs, molt cruixents, all, carbassó, aquest gran... Jo el carbassó sóc un fan, perquè és d'aquests que no són, no?, que tenen un to baix, diguéssim, però que ens dona tantes coses i que jo crec que sempre l'han de reivindicar. Cogombra, també, no?, per fer amb iogurt i menta, per exemple, no? Mongeta tendra, patata, pebrot... I pastanaga, jo què sé, tantíssimes coses.
Avui, Toni, se'ns ha fet tard per anar de pícnic. Segurament ja deus tenir el dinar al foc a aquesta hora, però escolta, queda pendent, si et sembla bé, i ens escoltem la setmana vinent.
I tant. Molt bé.
Una abraçada, gràcies, Toni.
Vine al restaurant Caníbal i et menjarem a petons. Un restaurant Caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio.
I avui la propina la deixa el viticultor Joan Asens des del Priorat.
Aquests últims mesos que la paraula virus la sentim per tot arreu, us he de dir que a part dels homes i animals, les plantes també són afectades per virus. Per exemple, la vinya pateix l'entrenoscur, l'enrotllat, el mosaic principalment, que l'afecten disminuint la seva rotació, baixant la qualitat i la quantitat de raïm i escurçant la vida de la planta afectada. Curació? No en tenen. Solució? Arrencar quan abans millor els individus infectats per evitar la propagació a plantes veïnes. Oliveres, ametllers, cirerers, etc. També tenen virus que els colonitzen i que cal erradicar ràpidament. A part de virus, les plantes són atacades per fongs, insectes, bactèries i alguns molt difícils de controlar, com aquest estiu el mildiu que ha afectat pràcticament a la totalitat de la vinya catalana. Només un cultiu correcte, amb alimentacions bones i evitant superproduccions, aconseguirem tenir els nostres cultius més sans. Però no patiu, que els virus de les plantes no passen als homes. Així, us recomano una passejada pel Priorat aquest estiu de postconfinament, on disfrutareu d'uns paisatges d'una bellesa sublim. I com sempre us demano, ara més que mai, consumiu producte de proximitat que és bo per la humanitat.
Touch. Oh, you turn around and scratch out my heart.